cap al vespre és quan estàs com a cansat i no saps el que fer i et quedes fixat i et trobes molt sol. El soroll s'esvaeix i mires el carrer i no hi ha gaire gent. I canvien els sons i tot sembla més mort i vols cridar ben fort.
Potser heu sentit a parlar del cas que els mitjans de comunicació van batiar, com el cas de la bibliotecària de Sant Manat, n'Helena Jovany. Any 2001, filla de Mataró, però que residia a Sabadell, és trobada morta a un pati interior. Disculpeu, la policia informa la família que creu que no és un suïcidi ni una mort accidental, que es tracta d'un assassinat, però que han de mantenir públicament, per no perjudicar la investigació, que Helena s'ha suïcidat. A l'Helena se l'enterra, se li fa un funeral on sona, cantada pels seus amics, aquesta cançó.
I no trobes ningú. I surts fora al carrer i comences a córrer i el vent et va secar.
Hi ha investigacions, detencions i una instrucció judicial i un suïcidi a la presó, de la que aparentment és la principal acusada i que ho complica tot. El cas s'arxiva. Aquesta que us volem explicar avui és sobretot la història de l'esforç d'una família per mantenir el record d'una bona persona que va viure 27 anys, però també l'esforç per mantenir el record de la seva mort. O sigui, la lluita d'una família contra l'oblit, la lluita d'una família en contra de la impunitat dels autors materials de la mort, la lluita de la família per conèixer la veritat, la lluita de la família perquè es faci justícia, i la lluita d'una família que ara és també contra el rellotge, abans que el cas prescrigui. En parlem amb en Joan Jovany, el germà d'Helena. Molt bon dia, Joan, i gràcies per atendre'ns aquí a Ràdio Illa.
Bon dia, Bernat, i bon dia a tota la gent de les Pitiuses i d'arreu dels Països Catalans que ens escolta.
Salut. Joan, l'Helena va morir el 2001 i els esdeveniments es van precipitar molt ràpidament després. També l'arxivament del cas. Han passat 19 anys. Com viu un sabent que no s'ha fet justícia amb la mort, en aquest cas d'una germana, amb la mort d'un ésser estimat, durant tot aquest temps?
Bé, al principi va ser molt dur veure que nosaltres havíem confiat en el sistema, l'aparell policial i judicial que és a qui corresponia resoldre aquest assassinat, i bé, ens vam quedar doncs això, decebuts i amb un pam de nas quan, després d'una nefasta instrucció judicial, que no policial, la policia sí que va treballar molt bé, o tan bé com va saber, però ens vam topar doncs això, amb un jutge que no va voler arribar fins al final, que no va voler que es conegués la veritat i que va arxivar la causa. Aquí, com a família, ens vam trobar doncs això, en un atzucac, topant contra una paret que era aquest sistema judicial que no volia resoldre el crim. Però el que vam fer és, en lloc de quedar-nos allà encallats, donar la volta al mitjó i passar a fer alguna cosa en positiu per recordar l'Helena en positiu i mantenir-la viva en el record. I aquí és on vam crear l'associació Helena Jovany, per mantenir-ne viu el record, i bàsicament el que fem des de llavors, des de ja fa 13 anys, és convocar anualment un premi literari que porta el nom de l'Helena, el Premi Helena Jovany de narració curta o recull de contes per ser explicats, on, doncs això, recordem en positiu a l'Helena i fomentem arreu del país una de les seves grans aficions, que era la conjunció de la literatura i de l'art d'explicar contes. No? Uh-huh. I és un premi únic als Països Catalans, on on bé, el que es fa únic és que combina doncs, la narració curta o recull de contes, però que siguin pensats per ser explicats per la seva transmissió oral.
Sí, recordem que aquest premi va ser concedit, per exemple, a en Carles Torres, l'escriptor eivissenc que ha fincat a Formentera i col·laborador d'aquesta casa. Hi ha el record...
Exactament.
Sí, el record, sí. Hi ha el record que es manté viu a través d'aquest premi, sobretot i a través doncs, de tota la gent de Mataró, i sobretot de Mataró i de la comarca del Maresme, doncs, que coneix l'Helena, però Valtros entenc que seguiu amb una espina dolorosíssima clavada i seguiu d'alguna manera amb un tros de mosca darrere l'orella, intentant, d'alguna manera, com es pugui esbrinar, no? Intentar, doncs, que es faci justícia, no?
Sí, no ens mou un ànim de revenja, ni ho fem des de la ràbia, però és... bé, ens trobem en la situació, doncs, això, que no hem pogut tancar el dol, no, sobretot això, els pares, el pare i la mare de l'Helena, els germans, els amics, la família, i tenim doncs com aquesta necessitat de, sí, de que se sàpiga, de saber la veritat, de saber què va passar, com, no? Què va passar amb l'Helena, qui la va matar, per què ho va fer, i poder tancar el dol. I bé, la veritat és que a partir de l'emissió del programa Crims a TV3, amb dos episodis dedicats al cas sense resoldre de l'assassinat de l'Helena, hi ha hagut com un, bé, com un rebombori. A partir d'aquí, doncs, molta gent ens ha apropat, s'ha solidaritzat amb nosaltres, aquesta indignació perquè el cas quedés arxivat, doncs, no? S'ha començat a manifestar d'una forma pública. Gent de Sabadell, que és on van matar l'Helena, s'ha posat en contacte amb nosaltres i bé, aquí hi ha hagut una conjunció molt sorprenent, potent i positiva de gent que ens fa costat i bé, estem molt engrescats pensant i creient fermament convençuts que aquest cop sí que demanarem la reobertura de la causa i aquest cop confiem que res no fallarà i que acabarem sabent la veritat.
Recordem, vam entrevistar, de fet, en Carles Porta fa qüestió d'un parell o tres de mesos aquí a Ràdio Illa, el de Far a Far, i en vam parlar d'aquest cas i ens va anticipar, perquè era abans de l'emissió de l'episodi dedicat a l'Helena Joan, i ens va dir, estigueu molt atents perquè hi haurà novetats. I de fet, en fi, el cas de l'Helena Joan, doncs, en fi, havia quedat com un episodi de la Crònica Negra, lamentablement, sí que doncs, a Mataró, a la comarca, doncs, se recordava molt, sobretot a través del premi i a nivell dels dels àmbits literaris també, però després de l'emissió del programa hi ha com un esclat a través de xarxes socials de la gent que es queda absolutament esparverada i es queda astorada del que acaba de veure i que com pot ser que o sigui, incrèdula, no? O sigui, com pot ser que no hagin resolt aquest cas, no? Us ha arribat aquesta sensació?
Sí, sí, exacte. És el que t'explicava. Aquests són els inputs que hem estat rebent i sobretot això de gent de Sabadell mateix, que és on van passar els fets, és on van matar l'Helena. És un cas que allà a Sabadell doncs, sempre s'hi havia passat de puntetes, no se n'havia parlat massa, hi havia una certa ormetà, com un cert silenci sobre el cas, i ens n'hem adonat doncs, que a Sabadell hi havia moltíssima gent doncs això, amb ganes de posicionar-se clarament al costat de la víctima, de l'Helena, i de la seva família i amics que lluitem perquè s'arribi fins al final i es resolgui el cas, i això, doncs, justament iniciativa de bona gent de Sabadell, ells mateixos van ser els impulsors del que s'ha conegut com el Manifest Sabadellenc, que és un manifest que es va penjar a la web, on tothom qui volgués podia adherir-se a una demanda de conèixer la veritat, d'arribar fins al final i que s'acabi resolent el crim. Ens va sorprendre que en un parell de dies s'havien adherit més d'11.000 persones i al cap d'una setmana i escaig van arribar a ser més de 13.000 les persones signants del manifest Sabadellenc per la justícia i la veritat. Mm. Això, com a família, ens han sentit doncs, amb un caliu i un suport que increïble, que ens ha engrescat conjuntament amb aquesta bona gent de Sabadell que ens està fent costat i ens està recolzant, doncs a fer el que estem fent ara mateix, que és una campanya de mecenatge per recollir fons, per recollir diners, per poder contractar els millors professionals i tot allò que calgui per aquest cop sí garantir que si el sistema judicial falla, nosaltres estarem preparats per aportar doncs, totes les investigacions, proves i tot allò que calgui perquè aquest cop resolgui el cas i tots plegats sapiguem la veritat.
Sí. Per qui no el conegui, n'Helena Jovany, n'Helena, desapareix i després se sap, doncs, és trobada morta, però se sap doncs, que abans de... abans de precipitar-se d'un pis alt, ha estat greument drogada, i que també es coneixen doncs, casos d'assetjament les setmanes anteriors a aquest fet. Una persona és acusada, posada a presó, i que és la Montse Careta, s'acaba suïcidant, i és aquí on, malgrat que hi ha altres persones que se sap positivament que estan d'alguna manera involucrades, doncs es tanca, s'arxiva el cas i no se'n parli més. Tu, en el principi d'aquesta entrevista, parlaves, doncs, feies un judici d'intenció en relació al jutge. Deies, el jutge no va voler arribar a la veritat, el jutge no va voler que se sapigués la veritat. És una afirmació contundent, dura.
Sí, però és la realitat amb la que vam topar. Nosaltres entenem que en tot plegat hi ha fins i tot tins masclistes, no?, de misògins. O sigui, ens trobem en un cas on realment està demostrat que hi ha un grup de persones a darrere de tot el que envolta l'assassinat de l'Helena, quatre homes i una dona, i el jutge, l'única persona que envia a la presó és a la dona. Aquesta dona s'acaba, la Montserrat Careta, s'acaba suïcidant a la presó.
Amb una nota de suïcidi molt eloquent.
Pensem nosaltres perquè sap que acabaria delatant els seus companys de malifeta i per no fer-ho doncs prefereix suïcidar-se.
És el que diu la nota de suïcidi, en certa manera, no?
És el que diu, és el que ella mateixa escriu, ella s'autoproclama innocent, dient que per ser assassí, per ser homicida, s'ha de ser automaterial dels fets. Nosaltres entenem que aquesta nota és molt clara, està dient, jo hi vaig participar d'alguna manera, però no vaig ser jo qui va estimbar l'Helena dalt a baix del terrat, per tant, això va ser algú altre qui ho va fer i ella se suïcida doncs, per no delatar aquestes altres persones. I sorprenentment, el jutge, en lloc de, a partir d'aquest tràgic fet, d'aquest suïcidi, en lloc d'estirar el fil i arribar fins al final per saber qui són realment les persones que van matar físicament a l'Helena, acaba desentenent-se'n i arxivant el cas. Realment, per nosaltres va ser molt difícil d'entendre això. De fet, encara no n'entenem els motius.
La missió primer del podcast, després del documental de Crims, ho canvia tot. Ho canvia tot pel que fa doncs, a la centralitat que adquireix el cas en l'opinió pública i us dona una nova força, una nova embranzida, com tu bé explicaves abans, amb el manifest sabadellenc. Hi ha, com deies, doncs, una crida a signar un manifest perquè es faci justícia, per la reobertura del cas, i després hi ha una crida doncs, a ajudar econòmicament, com t'ho explicaves ara, perquè doncs, podeu contractar els millors advocats, perquè se'n facin... Doncs, per aconsegueixin la reobertura del cas. I hi ha pressa, Joan? Quins terminis hi ha? Quin problema hi ha? Hi ha el problema de la prescripció del cas, no?
Sí, aquí hi ha el tema que els casos d'assassinat prescriuen al cap de 20 anys. Són 20 anys des de la comissió dels fets. Això ens situaria al desembre del 2021, però per les persones que han estat imputades, com és el cas del Santi La Iglesia, que és el principal sospitós, que no entenem com és que el jutge en el seu dia no va investigar fins al final.
Això queda molt ben explicat a Crims, sí, perquè la gent que ho vulgui saber doncs queda molt ben explicat en aquest documental, en aquest programa que encara està penjat a TV3 a la carta o a través del podcast de Catalunya Ràdio. S'explica molt
també,
bé.
Sí, també és cert que ara no estem parlant així com si tothom qui ens escolta sapigués de què va el cas i entenc que no és així. Qui vulgui conèixer detalls de... tant del crim com de la investigació fins a arribar al sobreseïment, pot trobar tot de detalls i tota la informació en una web que hem fet com la família de l'Helena, que és helena.jubany.cat/crim, i allà tothom que ho vulgui pot conèixer tots els detalls que podem explicar del cas. Des d'aquesta web es pot contactar també directament amb nosaltres, amb la família, se'ns pot escriure. I, de fet, és una eina que això, hem creat a partir de l'exposició pública de la nova actualitat que ha pres el cas. I, realment, hi ha hagut gent que ha contactat amb nosaltres per aportar nous detalls i noves proves que ens ajudaran a sol·licitar en el jutjat la reobertura de la causa i que es facin noves investigacions a partir de informacions noves que tenim i que s'arribi fins al final.
Nosaltres a Formentera i Eivissa, com ho podem fer per ajudar? Si algú ens està escoltant, algun oient, i diu, doncs jo vull aportar uns sous perquè... puguin aquesta família doncs, resoldre aquest cas?
Doncs ben senzill. Ara mateix, fins al dia 20 de juny, hi ha una campanya, aquesta campanya que comentàvem de recollida de diners per això, per estar preparats, per tenir els millors professionals al nostre costat. I això és una campanya que es fa via una plataforma de mecenatge popular que es diu Tot Suma. És a dir, entrant a la...
O la pàgina web, l'enllaç, no?
Sí, trobareu l'enllaç a la pàgina web que us deia, de helena.jubany.cat/crim, però també es pot trobar directament accedint a la pàgina de web de totsuma.cat, que és una plataforma, doncs això, per fer campanyes de mecenatge, de recollides de diners per causes i en aquest cas ho estem fent a través de la plataforma Tot Suma. És a dir, que tothom que vulgui fer-hi una petita aportació, doncs tot això que seran granets de sorra que ens ajudaran a ser més forts i a tenir disposar de tots els recursos per aquest cop encarar la possible reobertura de la causa, que això dependrà única i exclusivament del jutge o jutgessa a mans de qui caigui la sol·licitud de reapertura que estem fent, però això, la millor manera de fer-nos costat ara mateix és fer això, una aportació per petita que sigui al tot suma que hem obert per la causa de l'Helena Jubany.
Molt bé, queda claríssim. Ja per anar acabant, Joan, recordem, per exemple, el cas, és que m'agrada fer aquesta vinculació, no? El cas Lassa i Zabala, que hi ha un comissari perdut en un poble d'Alacant, que és en Jesús García García, de 57 anys, que és la persona que reobre el cas amb moltes pressions damunt d'ell, això s'explica molt bé en un documental que es pot trobar al YouTube de la ETV, i que reobre el cas i que segueix RQR fins que aconsegueix doncs, que trobar els cossos de Lassa i Zabala i més que trobar-los, vincular els dos cossos que tenien allà en una morgue amb la desaparició de Lassa i Zabala. Ell acaba declarant el judici i mort en el mateix judici d'un atac de cor fulminant just després de dir el seu testimoni, que és clau per empresonar en aquest cas a Felipe Bayo, un dels principals implicats en la mort de Lassa i Zabala com a membre dels GAL, no? En aquest cas, en el vostre cas, ho vam veure en el documental de Crims, hi ha un policia que s'atreveix a parlar. Hi ha un policia que de vegades doncs, tenim una sèrie de doncs, prejudicis en relació doncs, a aquest ofici, però és el policia que diu, no, aquí jo estic convençut que va passar alguna cosa, estic convençut que no s'ha fet bé les coses, estic convençut que el jutge es va negar a arribar fins al final. És un dels petits herois, aquest cas? El policia, no recordo el seu nom.
Sí, és el policia que dona la cara en el programa Crims de TV3, és en David Medialdea, és un dels policies que va formar l'equip que va dur a terme la investigació del cas. Ens vam conèixer llavors, hi va haver una plena sintonia i continua sent-hi entre la família de l'Helena i la policia, concretament l'equip que es va encarregar de la investigació, i realment a nosaltres ens va sorprendre molt positivament i estem doncs, molt agraïts a com en David, aquest policia, doncs va donar la cara i es va mullar, doncs això, explicant molt clarament que ell i l'equip que va dur a terme la investigació sempre han tingut clar qui són els autors del crim i que va ser el jutge el que va impedir que s'arribés fins al final.
Ja per acabar, Joan, última pregunta. Ja. Tu tens, em sembla recordar, dos fills. Adolescents, crec que deuen ser ja. Com se'ls explica? Els teus fills, o sigui, tot el que heu viscut, ton pare, ta mare, ta germana, tu, la pèrdua d'en Helena, com s'explica doncs, a una nova generació de jovens, en aquest cas doncs, als teus fills, tota aquesta història? Com ho fa un pare per explicar això d'una forma, no sé, com es fa això, Joan?
Doncs no t'ho sabria dir. Són els meus fills, de fet, clar, han mamat, en certa manera, el cas de l'Helena, d'aquesta tieta que no van arribar a conèixer. De fet, al desembre del 2001 a la família vam tenir el còctel d'emocions més bèstia que ningú es podia imaginar. Just en aquell moment la meva parella i jo la meva parella estava embarassada i estàvem a punt de tenir la nostra primera filla, la primera neta dels meus pares, la primera neboda de l'Helena, que estava molt il·lusionada per ser tieta per primer cop, i realment el dia 2 de desembre van assassinar l'Helena i al cap de 10 dies, el dia 12 de desembre, va néixer aquesta nostra primera filla, primera neta, i la que havia de ser la neboda de l'Helena. Va ser això, un còctel d'emocions molt bèstia i inimaginable per qui no ho hagi viscut. I bé, la veritat és que a banda d'això, penso que ho hem sabut portar amb naturalitat. Com et deia abans, com a família no ens hem volgut, no hem volgut deixar que això ens amargués la vida. O sigui, la vida continua, per això vam fer el pas, el canvi de xip de recordar l'Helena en positiu amb el Premi Helena Jubany de narració curta i recull de contes per ser explicats. I bé, que penso que ens estem sortint prou bé d'això, per aquesta actitud positiva i d'això, de mantenir viva l'Helena en el record, malgrat ens la prenguéssim assassinant-la.
Molt bé. I ho heu fet, en fi, d'una manera exemplar i molt emotiva i molt emocionant. Gràcies, Joan, i tota la sort del món. Estic convençut que és aquí, des de Eivissa i Formentera i altres punts recòndits de la geografia de Països Catalans i de l'Estat i del món, la gent a portar el seu gra d'arena. Molta sort i gràcies per haver-nos atès aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres, Bernat. Una dolça abraçada i salut a tota la gent de les Illes Pitiüses.
Salut.
Vinga, bon dia. Doncs ens sortirem.
Salut.